I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
I financera amb una finestra d'oportunitat. Feia 13 anys que ningú presentava una proposta de model de finançament. El Partit Popular ha tingut majories absolutes i no ho ha fet. I avui, per fi, el govern de Pedro Sánchez, amb la vicepresidenta Montero al capdavant, han presentat una proposta de model concreta i s'ha obert a negociar amb les comunitats autònomes en els propers 2 mesos, abans que aquest model es converteixi en modificacions legislatives que han d'anar al Congrés dels Diputats. Per tant, necessitarem el suport dels grups parlamentaris.
I quart dia de vaga de metges i metgesses de la sanitat pública i concertada des de l'octubre per protestar per la sobrecàrrega assistencial i les guàrdies de 24 hores. Entre 1.000 i 1.500 facultatius, segons les fonts, han denunciat la inacció del govern amb una marxa que ha anat del Palau de la Generalitat al Parlament. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
I si la consellera no s'hi veu en cor, amb el president de la Generalitat no tenim cap problema. Però el que li recomanava la consellera és que agafi el toro per les banyes, perquè si no, el millor que pot fer és apartar-se i plegar.
I l'ICE 2026, el congrés dedicat a la indústria audiovisual, ocuparà una superfície total de 100.000 metres quadrats al recinte de Gran Via, Fira de Barcelona, i augmentarà el nombre d'expositors un 6,5% respecte al 2025, amb més de 1.710. El congrés, que se celebrarà del 3 al 6 de febrer, creixerà gairebé un 10% en un espai en comparació a l'any anterior. L'impacte econòmic per Barcelona a l'edició de l'any passat va ser de 520 milions d'euros. I comencen els treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona. Es preveu així retirar terres, llots i còdols que han arribat quan hi ha hagut crescudes del Ribunyà. L'objectiu de l'actuació és millorar l'evacuació de l'aigua davant episodis de pluges intenses per protegir l'estructura de la plaça. I una vintena de municipis estrenaran enguany la nova targeta de viatge que permetrà modernitzar i unificar els títols bonificats del transport. L'anomenada T Social s'ha presentat avui a Granollers i s'estima que la faran servir unes 70.000 persones de la segona corona de Barcelona.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 14 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb les nostres entrevistes i els nostres reportatges. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per això tindrem la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que ens parlarà de com afecta aquests últims moviments internacionals que hi ha als nostres ports. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable, amb la Federació de Pesca Responsable. El nostre col·laborador de Medi Ambient, en Joan Ramon Mendro, vindrà per descobrir-nos els secrets que amaguen els penya-segats mediterranis. I coneixerem de primera mà el president del Club de Rem d'Arenys de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a tots, molt bé. Doncs mira, aquí, al capdavant dels mandos, com dius tu.
Prova, prova.
Pasito, pasito.
Bueno,
poqueta.
Avui poquet, estem no? pendents de Groenlàndia, que està aquí encara a tensió entre Dinamarca, Groenlàndia, el Trump, que diu que sí o sí...
Sí, sí, a més
controlarà Groenlàndia.
Què pot dir? Que és un perill nacional que Groenlàndia no sigui americà? Que els ossos polars...
També et diré que a mi m'agradaria poder tenir...
Sí, contrabandistes.
L'energia d'aquest senyor i dir, vaig a controlar... Groenlàndia.
No, entre tu i jo. Jo m'agradaria que aquest senyor utilitzés tot el seu poder per fer coses, podríem dir que més bones. I mirant pel seu país, també. Que estan passant coses molt xungues,
sí,
eh?
Sí, veurem com avança tot això. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Bueno, de fet, jo diria que aquesta setmana més està fent una mica costa amunt. No sé si és perquè és la primera setmana sencera després de tornar de les vacances de Nadal o què, però no sé si sóc l'única, però a mi més està fent costa amunt.
Jo, de moment, ho porto prou bé. Podria ser
Cel,
pitjor.
No pensis.
És dimecres, avui ja fa
partido,
baixada.
Partido.
Exacte, avui, avui ja fa baixada. Demà dijous i passat demà divendres festa i xerinola.
Sí.
Com diu Jordi Basté a RAC1 els divendres, ole, 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 ole. És divendres. Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Jo també soc del club que podria ser pitjor, eh? No, de moment no sé, ho parlava també amb algú amb avui, que era arrencada, que no sé què, dic, bueno, de moment, aviam, ja veurem d'aquí en endavant, però la setmana llarga, jo em pensava que també m'acostaria més aquesta setmana, com diu la Cel, ja que la setmana passada va ser curteta i van ser només els 3 dies, però això de poder planificar-te millor tota la setmana i els dies normals i no anar amb coses rares, jo crec que també ajuda una miqueta.
Suposo que ajuda perquè aquests dies com han sigut tan raros i a més enguany els festius queien en festius per davant, en festius per darrere, era tot una mica caòtic, ajuden a saber què estàs fent de moment. Hem tornat a la rutina, la real rutina, però això vol dir que queden menys dies, estimat amic Sergi, com compartiràs a mi, que perquè canvi l'hora d'hivern i passem a l'hora d'estiu.
Home, això... però jo crec que es farà llarg encara, eh? O sigui, quan la cançó aquella d'Es farà llarg, es farà llarg, que cantava la Maria del Mar Bonet, es farà llarg això, es farà llarg esperar encara.
Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, jo estic amb la Cel, eh? Haig de dir que aquest gener s'està fent bastant llarguet, està fent pujada, i a més, no sé si us heu fixat, però és un mes llarg, és un mes que té 5 setmanes, encara ens en queden pràcticament mitja per davant, o sigui que...
Però no siguis així, home, és que clar, si ja us ho plantegeu així, anem malament. Això és com quan estàs fent esport, tu has de plantejar partido a partido, com deia
només
la Sílvia.
Només us falta un fuet, eh?
Sí, això és allò que diuen, no? Veure el got mig buit o mig ple,
clar,
no?
Clar.
Estem molt pessimistes avui, el Carles i jo.
En Carles és dels que voldria que tots els mesos fossin febrer de 28 dies, perquè diu...
Exacte. Entre nosaltres, jo el febrer, potser per culpa d'això, ho porto fatal, eh? Us ho dic en sèrio. És allò que, com ja s'acaba aviat, vas gastant més, vas fent coses que normalment no faries, i quan arriba el 15 de febrer, i quan arriba el febrer, dius, una de dues, o cobro poc o el mes és molt llarg.
Sempre cobrem poc, això sempre.
També és veritat, també és veritat.
Anem a saludar l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. No, a mi, a veure, la veritat, també m'està costant una mica més aquesta setmana que la passada, més que res, perquè la passada feia vacances. Per tant, és normal que aquesta em costi un xic més. Però bé, ho porto prou bé.
Ens has de retreure que nosaltres estàvem aquí treballant i tu allí de vacances, o com a la cosa?
No, només un comentari que ha vingut així. No.
És targeta. Acaba de fer un arbeloa, tio.
Vermella directa.
Acabes de fer un arbeloa, tio.
Sí, això és una arbeloa? Sí. Bé, doncs mira, m'ho apunto.
Vinga, va, deixem les vacances, deixem aquest pessimisme que avui rau sobre l'equip de Randamar. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Ajuntament de l'Escala preveu que caldrà fer una aportació de sorra a les platges de les Muscleres o del Portitxola a causa de la llevantada de finals de desembre, Sergi.
Doncs sí, el municipi ha passat revista als desperfectes causats pel temporal de llevant de finals de desembre i si bé és cert que no es van produir danys considerables en les infraestructures, el litoral de Sant Martí d'Empúries, que mira llevant, fou el més afectat per l'episodi meteorològic, que va deixar onades de fins a 8 metres d'alçada. De fet, les platges de les Muscleres, el Portitxol i del Moll Grec, el seu volum de sorra es va reduir a la meitat, i en aquest sentit el consistori preveu que caldrà fer-hi una aportació. Ens ho explicava en declaracions Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
El tema sorres de les platges em preocupa i ens hem posat ja en contacte. De fet, el dia 27 mateix doncs, vaig estar en contacte amb el cap provincial de Costes per veure les afectacions i ens vam emplaçar ara al gener, a principis meitat de gener, per fer una visita, veure realment quina és l'afectació. Després d'uns dies no s'ha regenerat una mica, però tenim un parell o tres de platges. Crec que aquest any caldrà una intervenció de l'hostal. I la de les Muscleres ha quedat bastant afectada.
En concret, el temporal es va endur les xarxes de retenció de sorra del litoral d'Empúries, mentre que a la platja dels Riells la instal·lació va aguantar l'embat de les onades. Segons el mateix alcalde, Josep Bofill, els operaris van actuar amb celeritat i l'endemà es van tornar a col·locar els dispositius en els indrets més perjudicats. No obstant això, l'episodi de llevant de finals de desembre no serà el darrer d'aquest hivern. Les previsions indiquen que entre aquest diumenge i mitjans de la setmana que ve podria arribar un altre nou temporal a l'Escala. Pel que fa al document de protecció civil municipal, encara està pendent d'actualització i des de fa més d'un any hi està treballant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Retiren 11.440 quilos de residus del fons marí de Tossa, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols.
L'entitat ambiental Submón, a través del projecte Resilia, ha retirat aquestes més d'11 tones de quilos de residus i elements de fondeig de grans dimensions que impactaven a les praderies de Posidònia, a l'àmbit marí del massís de Cadiretes, a la Costa Brava. Les actuacions s'han desenvolupat al litoral dels municipis de Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, dins de l'espai protegit de la xarxa Natura 2000. Els treballs, finançats amb fons de la Generalitat, s'han realitzat durant 3 jornades consecutives. Entre els residus hi havia 78 morts de fondeig, 13 pneumàtics de formigó, 4 fragments de misaris submarins i una estructura de grans dimensions. Tots els elements generaven una pressió directa o potencial sobre les praderies de Posidònia. Els equips tenen inspeccionar i georreferenciar durant mesos aquestes instal·lacions, especialment aquelles zones amb presència confirmada o potencial de Posidònia, amb l'objectiu d'identificar justament els blocs de formigó i altres elements mal instal·lats, en desús o situats directament sobre aquests espais naturals. Un cop finalitzada aquesta fase, el projecte va dur a terme 3 sessions de coordinació amb els ajuntaments de Sant Feliu, Tossa de Mar i Santa Cristina d'Aro, així com amb la Generalitat de Catalunya, per consensuar quins elements s'havien de retirar, tenint en compte el seu impacte ambiental, com també la viabilitat tècnica de les operacions d'extracció.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El govern i l'Estat acorden començar experiments amb sorres per protegir el Delta de l'Ebre, Cel.
Sí, Marina, el Ministeri per a la Transició Ecològica es mostra més receptiu a la mobilització de sorres litorals al Delta de l'Ebre, però aposta per limitar-ne l'abast i analitzar en detall els efectes de cada actuació. Així ho ha explicat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell.
s'han portat a terme a partir d'aquella reunió política, s'han portat a terme de tècniques, han participat els tècnics, evidentment també tècnics de la Generalitat, i una miqueta el que ens arriba és això, no? Aquesta predisposició a nivell tècnic per part del Ministeri de començar a experimentar, a veure aquestes aportacions d'arenes marines mitjançant draga, com se poden comportar, vale? Podem entendre la preocupació a nivell tècnic de que, clar, és una quantitat d'arena gran que es necessita per a protegir tot el delta i que hem de tindre molt clar què passarà en aquesta arena, no? Perquè, evidentment, tota la que es depositarà no tot es consolidarà, hi haurà moviment d'esta arena cap a un lloc i cap a l'altre, per tant, hem de tindre ben estudiat quins efectes pot provocar.
Segons Gonell, l'Estat i la Generalitat, amb l'assessorament tècnic de la UPC, treballen per definir quins projectes són prioritaris dins dels plans de protecció consensuats. El Ministeri estaria disposat a començar a experimentar amb aportacions de sorres marines mitjançant una draga per estudiar-ne el comportament i les conseqüències.
Se va prendre l'acord de treballar conjuntament per a unificar estos plans de protecció del delta diferents que hi havia, el pla delta de la taula, l'estratègia delta de la Generalitat i este pla de protecció del Ministeri que s'estava definint, a veure poder definir un marc d'actuacions prioritàries en la que totes les administracions estéssim d'acord per a poder d'una manera definitiva avançar en la protecció del delta, perquè pot passar que si esperem a estar d'acord en un 100% doncs costa massa, no? Per tant, anem a veure quines són aquestes prioritàries que podem coincidir tots i començar per aquí.
A l'espera de l'informe tècnic, les dues administracions ultimen un marc d'actuacions prioritàries per poder iniciar els treballs sobre el terreny.
El govern destinarà 900.000 euros al control del mosquit i la mosca negra enguany mentre tanca un nou conveni.
El govern ha aprovat una partida de 899.320 euros per a la campanya de prevenció i el control de les plagues de mosquits i mosca negra d'enguany. L'any passat va expirar el conveni quadrienal amb el qual la Generalitat garanteix el 50% del cost i el govern ha concedit aquesta subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, al COPATE, mentre concreta un nou contracte per al període 2027-2030. La resta del finançament el paguen els ajuntaments afectats amb un 25% i les diputacions de Tarragona i Lleida al 25% restant. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha remarcat que era molt important garantir que el COPATE pugui treballar amb tranquil·litat i que no es vegin perjudicades les activitats i la salut de les persones. Un cop garantit el finançament dels tractaments d'enguany, que en el cas de la mosca negra haurien de començar en poques setmanes, el govern treballa en un nou conveni on incorporaran millores i que contempli els increments dels preus dels productes i dels recursos humans. La proliferació de les poblacions de mosquits i de mosca negra a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques del Camp de Tarragona i de Lleida ha arribat a produir un impacte greu en la salut pública, la qualitat de vida de la població, així com sobre les activitats agrícoles i turístiques de la zona. Si es fan tractaments periòdics i en el moment oportú, s'ha demostrat que es frena la proliferació dels mosquits i de la mosca negra i es minimitza el seu impacte.
Ara cap a les costes del Garraf. Tres joves ribetans han estrenat el documental Utopia Project, un projecte audiovisual que té la natura i l'antropologia com a pals de paller i que parteix d'un viatge a través de diferents cultures. Carles.
Doncs així és, Marina. De fet, parteix d'un viatge fins a l'illa de Sumatra, a Indonèsia, per conèixer les formes de vida ancestral del poble Mentawai. Aquest ha estat el primer pas del projecte Utopia Project, darrere del qual hi ha tres ribetans. L'experiència s'ha traduït en un primer documental sobre aquesta cultura que ja es pot trobar a YouTube i a xarxes socials. Però la idea dels seus autors és poder realitzar nous documentals com aquest que abordin diferents cultures i els seus sistemes de convivència i de vida en comunitat. Un treball que camina entre l'antropologia i l'aventura i que tindrà continuïtat a mesura que el projecte compti amb el suport econòmic que pugui rebre de marques o de particulars. Darrere d'Utopia Project hi ha l'Unai Martínez i l'Isaac Alcolea, que també han comptat amb el suport de Guillem Serrat en l'edició del primer treball. Del viatge a Sumatra n'han sortit dos reportatges, un sobre el poblament Hawaii i un altre que s'està acabant d'editar sobre la indústria de l'oli de palma, del qual el sud-est asiàtic n'és un gran productor i exportador. En tots els viatges a aquestes cultures es pregunta quin és el seu món ideal i es plantegen com un retorn al que és essencial. Escoltem a l'Unai Martínez, un dels impulsors del documental Utopia Project.
El projecte neix de la idea de tornar, diguéssim, una miqueta al que som nosaltres mateixos, ja no només com a jo, parlo com a espècie, com a ésser humà, és tornar una miqueta a les nostres arrels, a l'essència. No és un viatge d'anada, sinó de tornada.
Aquests tres joves ribetans venen del món de la fotografia, la imatge i el vídeo i s'han autofinançat la producció dels dos documentals que n'han sortit d'Indonèsia. Tot i que s'han arribat a plantejar oferir-los a festivals i a plataformes, de moment opten per penjar-lo íntegrament a YouTube i en petits fragments a altres xarxes socials, sobretot per arribar als més joves i crear consciència sobre la riquesa cultural i d'experiències de vida que ofereix el planeta. I és aquí d'on s'esperen poder trobar la continuïtat que busquen, un projecte ambiciós que no és impossible. Escoltem ara Isaac Alcolea, també un dels impulsors de l'Utopia Project.
Sí, és possible, però necessites una comunitat, que és el que estem creant ara, que és començar a crear contingut, començar a crear comunitat, gent que ens segueixi, ens apoyi i comparteixi aquests mateixos valors que nosaltres estem compartint a xarxes. I clar, al principi sí que és bastant costós, perquè com que no tens visibilitat, no saps si el teu contingut impactarà, si hi haurà alguna marca que t'escriurà per col·laborar.
El primer espai on es va poder veure el primer documental d'Utopia Project va ser al cinema de Ribes, ara fa unes setmanes. Una projecció que va permetre mostrar el resultat d'una experiència que explora els contrastos que es donen entre les cultures ancestrals i el món occidental.
Aturada ara a les costes del Maresme, la línia de tren R1 del Maresme serà la primera que es traspassi a la nova operadora de Rodalies de Catalunya, que es constitueix aquesta setmana i que començarà a funcionar l'any vinent. Una societat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transport, Òscar Puente, juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han presentat aquest dilluns a Barcelona, Oriol.
Doncs sí, el Maresme serà el territori que estrenarà el primer traspàs ferroviari real de Rodalies, un canvi perseguit des de fa anys amb un capital de 2 milions d'euros i uns objectius de moment més tècnics que operatius. La nova empresa s'encarregarà en un futur d'operar els serveis de Rodalies i també els regionals, sent la R1 la primera. Per aquest motiu, el primer que haurà d'aconseguir és la llicència ferroviària. La nova empresa estarà participada per Renfe en un 50,01% i per la Generalitat amb un 49,9%, tot i que els seus estatuts preveuen explícitament que el govern català pugui ampliar la seva participació en un futur. D'aquesta nova empresa en parla el president Illa i el ministre Òscar Puente.
No és un canvi de nom, és un canvi de paradigma. I vull ser molt clar en aquest punt. No volem el traspàs de Rodalies perquè ens creguem millors que d'altres. Ho fem amb una convicció profunda, que és la convicció de la gestió de proximitat.
Esta empresa nace del acuerdo, nace de la cooperación entre administraciones, nace con una idea muy clara, que es sumar capacidades para prestar un mejor, acercar la gestión al territorio. Yo creo firmemente en la descentralización como herramienta fundamental para gestionar los organismos complejos, y desde luego el servicio ferroviario lo es, y también para servir a la ciudadanía.
Un cop oficialitzat, Rodalies de Catalunya haurà de completar els tràmits tècnics, llicències de seguretat, marc legal i gestió econòmica del traspàs, tres blocs que encara s'estan negociant amb el Ministeri. La presidència recau en la consellera Sílvia Paneque i el conseller delegat serà Òscar Playà, actual director de la xarxa de metro TMB. El Consell comptarà amb noms com Pere Macias, Marc Sangles o Raquel González, entre altres. La línia R1, que en fan ús diàriament milers de veïns del Maresme, serà també la primera línia a estrenar els nous trens de Rodalies que ja estan en proves.
La celebració de Sant Antoni Abat es manté encara en 5 municipis del Maresme que segueixen fidels a una tradició de franc declivi. Argentona, a més, ho aprofita per obrir la porta a la festa major d'hivern, fent-la més tradicional i patrimonial catalana.
Així és, la tradició dels Tres Tombs s'ha anat reduint en algunes poblacions de la comarca, però aquest 2026 5 municipis encara en faran. Així preserven un dels rituals hivernals més emblemàtics de Catalunya, caracteritzat per les desfilades de cavalls, carruatges i animals domèstics, així com la tradicional benedicció dels animals. Els Tres Tombs havien estat molt més habituals a la comarca, però en els darrers anys algunes poblacions han decidit no continuar celebrant-los. Un cas significatiu és Mataró, que acumula ja 3 edicions sense Tres Tombs, fet que ha posat encara més en relleu el paper dels municipis que sostenen la tradició. Ja s'han fet a Argentona aquest passat diumenge, dia 11 de gener, i se'n faran a Vilassar de Dalt el dia 17 de gener, a Vilassar de Mar el 24 de gener, a Alella el 25 de gener i, per últim, a Arenys de Munt el dia 1 de febrer. La festa recorda els antics oficis de traginers, el paper dels animals en la vida quotidiana i la devoció popular entorn a Sant Antoni Abat. El seu origen s'associa directament a la històrica festa dels traginers. Amb el temps, els Tres Tombs han evolucionat cap a una festa popular i patrimonial que combina religiositat, identitat local, gastronomia, cultura eqüestre i recreacions històriques, convertint-se en un reclam turístic i en una tradició imprescindible al gener a moltes poblacions de Catalunya.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que 6 anys després de l'accident químic a Iqoxe, aquí a Tarragona, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona demana un judici imminent als responsables de l'explosió que va matar 2 treballadors i un home que estava a casa seva a Torreforta. Els representants veïnals exigeixen que es faci justícia per respecte a les víctimes i a les seves famílies. La Federació Veïnal considera inacceptable que d'una tragèdia d'aquesta magnitud encara no s'hagi jutjat a cap responsable. A més, els representants veïnals afirmen que la seguretat industrial no pot quedar subordinada a interessos econòmics i exigeixen un pla de seguretat industrial seriós. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ha assegurat que el millor que pot passar és que tot això acabi i demanar justícia.
Entendemos que, y pidiendo por supuesto que la justicia una vez salga, creo que lo mejor que puede pasar de una vez es que esto se acabe, que si ha habido culpables que paguen y si quedan libres, pues la justicia es quien lo tendrá que decidir, pero lo único que hoy pedimos respeto hacia la familia y justicia.
La portaveu dels veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, admet que és impossible oblidar aquell dia i explica que l'accident d'Iqoxe s'ha convertit en un record inesborrable pel barri.
Pues aquel día es imposible de olvidar y de todo lo que pasó. Y han pasado ya 6 años de esa desgracia que cambió la vida a todos. Y que nos dejó un recuerdo, pues eso, imborrable. Decir que, bueno, que desde la Asociación de Vecinos empezamos a trabajar porque tuvimos problemas con los seguros de los que tenían en las casas. Y bueno, al final fueron 168 afectados aquí en Bonavista concretamente.
Al barri de Bonavista, situat davant mateix de les instal·lacions d'Iqoxe, es van registrar 168 afectats per desperfectes als habitatges, vidres trencats i esquerdes i vehicles malmesos per l'explosió. Una planxa de mitja tona va sortir de la petroquímica Iqoxe fins a entrar a un habitatge de Torreforta, recordem-ho, on va matar un veí que es trobava en aquell moment a la seva habitació. Ara volem fer-nos farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació més aviat plàcida, tranquil·la. A gran part del litoral, el que queda d'aquest dimecres, tot plegat amb vent que serà més aviat feble i anirà girant cada vegada més cap a sud o cap a Xaloc. Per tant, de moment s'acaben aquestes garbinades que hi havia els últims dies en el cas de la Costa Brava. Per tant, amb aquest vent feble, al llarg d'aquestes properes hores, l'estat marítim serà de marejol a gran part del litoral. Per tant, una bassa d'oli. En vista el dijous, despertarem amb alguns núvols enganxats a la costa i fins i tot amb alguna boira, en el cas de la selva marítima o també cap al delta de l'Ebre. Boires que després es desfaran. Durant la tarda del dijous, el que es tornarà a intensificar és el vent de garbí. Una altra vegada vent de sud-oest a la Costa Brava, i això tornarà a fer que hi hagi maró a gran part de la costa gironina. A la resta del litoral, ben feble i, per tant, marejol. Temps tranquil encara. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora la circulació es manté estable. En general, a la xarxa viària no hi ha massa complicacions. Únicament destaquem el tram d'aturades que hi ha a l'autopista P7, a l'altura de Borrassà, on recordem que de moment encara un sol carril obert. Es continua treballant per reparar la via en aquest punt de l'autopista i de moment en sentit sud s'acumulen uns 2-3 quilòmetres de lentitud amb aturades, tot i que hi ha un sol carril per circular en els dos sentits de la marxa en aquest punt de l'autopista P7. A la resta destacarem la C58. Ara mateix hi ha un petit tram d'aturades a l'altura de Sabadell, de Sant Quirze del Vallès, en sentit nord a causa d'un accident. És tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que avui, juntament amb Gustavo Puma, arquitecte del port de Xangai i Urbanisme, ens parlaran dels moviments internacionals que està portant a terme aquests dies. Donald Trump, al principi del programa en parlàvem, i com afecta tot això als ports. Anna, molt bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda als oients. És un escenari tot canviant i fins i tot el que podem dir és que Xina ho veu des d'un cantó comercial i Estats Units ho veu com una eina de poder. Aquesta és la diferència.
Uh-huh. No? I per entendre-ho millor de tot això, sí, saludem també a Gustavo Puma. Muy buenas tardes, Gustavo.
Bueno, muy buen Buenos días desde Perú, un gran saludo a ustedes y bueno, listos para hablar de un tema de la actualidad, un tema geopolítico, el tema de Trump, el tema también del tema portuario en el Perú, así es que esta es la primera entrevista que hacemos desde Perú para Radio Tarragona y Andadamar, gracias Ana y gracias a ustedes, listos para poder conversar estos temas de mucho interés internacional.
Gustavo, vamos por partes. ¿Cómo ha afectado esta invasión, por llamarlo de alguna manera, de Venezuela, que tuvo lugar hace una semana aproximadamente?
Sí, en Perú, ciertamente, como tú sabes, hay una preocupación de esta, o sea, nosotros la denominamos más que intervención, es una invasión que se ha hecho a Venezuela, un país andino, un país hermano de Latinoamérica, y creo que toda Latinoamérica no ve de manera adecuada la política de Trump. Siempre hemos visto de que los americanos ven a Sudamérica como el patio trasero, y esta es una política siempre de un país imperialista, y que el cual hay que corregirlo. Pero también hemos visto de alguna manera el mutis, ¿no?, de los organismos multinacionales, la ONU, o de repente entidades mundiales que de repente no están siendo bien claras en su pronunciamiento sobre esta invasión a Venezuela, y definitivamente preocupados, porque también en cuanto Trump puede venir y puede invadir Colombia, Perú, alegando de que en Perú de repente existe el narcotráfico y por eso efectivamente te voy a invadir, y lo cual eso tenemos que de alguna manera rechazar contundentemente esta política. ¿Aló, aló?
Ahora, Gustavo, que te habíamos perdido unos segundos.
Sí, como te estaba comentando, creo que como latinoamericanos rechazamos esta política imperialista y de invasión a los países latinoamericanos. Yo creo que también esto afecta a la hispanidad, a la hermandad sobre el desarrollo de un buen vivir.
Uh-huh. Ana, andaban.
Sí, muy buenas tardes. Buenos días para ti, Gustavo, y gracias por aquí estar otra vez con nosotros. Una cuestión, yo te iba a hacer otra pregunta, pero visto que tú has hablado en esta cuestión. Yo he visto en una entrevista reciente en YouTube que también la habían hecho al presidente de Argentina, el mismo periodista, y le ha hecho recientemente, hace dos días, a José Gerri, y dice que hay 10 países de juntamente con Argentina que van a estar a favor de la política de Trump. Porque también recordamos que estamos a la vuelta, sobre todo en Perú, a la vuelta de la esquina, tenemos elecciones en abril. Y tú te vas a presentar también en esto. ¿Qué escenario tú planteas que puede ser? ¿El mismo de José Gerri o habrá un cambio radical al estilo argentino?
Mira, José Gerri está llevando una transición en el Perú. Tiene solamente hasta el mes de julio para gobernar, pero el día de ayer se le ha hecho una cuestión de vacancia en el Congreso peruano, porque hace tres días o cuatro días salió la noticia que estaba conversando con un empresario chino a escondidas, y en el cual ellos trataban el tema de lo que era cómo celebrar y encapuchado, y eso no le da credibilidad para que, si bien es cierto, puedes tú tratar el tema de la algún tema de repente de interés internacional, pero para eso hay una agenda en donde tú podrías conversarlo eso con tranquilidad en Palacio de Gobierno. Creo que las palabras de José Gerri, quien actualmente tiene a cargo el gobierno peruano, son contraproducentes porque no tiene credibilidad. Hoy día en Lima estamos viviendo un paro de transporte, porque la criminalidad y la extorsión en el Perú han escalado increíblemente. Es increíble la inseguridad ciudadana que vivimos, y bueno, no le doy credibilidad al tema respecto a que él pueda aceptar una intervención de Estados Unidos, porque esto se tiene que tratar en el tema del Congreso, y difícilmente esto sea aplicado en el Perú, porque siempre ha habido, como política latinoamericana y como política peruana, siempre ha habido un rechazo a cualquier afán intervencionista de Estados Unidos por parte de los peruanos.
Claro, porque hay una cuestión, y no es baladí. Porque Perú, el día 6 de ahora, de este mes, compró un banco en Estados Unidos, que es la nueva carta financiera, en Florida. No es casualidad. Y después hay otro grupo, que es el grupo Tramosa, que tiene ya adquirido puertos en Chile y quiere ir más allá de Chile, también en Colombia y México, para estrategia también para relacionarlos con Chancay. Esto tiene que ver también las políticas de Chancay, porque también hay minería negra, se llama la economía negra, que es la minería ilegal. ¿Tiene algo que ver en todo esto o...?
Sí, mira, yo considero de que esta invasión de Trump, su política de América para los americanos por Monroe, está jugando un tema muy importante que quizás no nos estamos dando cuenta, que la infraestructura como termómetro geopolítico, así como los puertos en América Latina, se están redefiniendo su posición en el mundo, y que tiene que ver con Trump. Acuérdate que hace unos meses Trump indicó de que ellos querían subir el 60% de aranceles de los envíos que se hacen de Chancay a cualquier parte del mundo. Entonces, eso es un problema para nosotros porque no nos permite competir. Y hace una semana escuchaba Deutsche Welle y decía un alto funcionario de China que ellos están preparados para la guerra arancelaria. Yo no sé qué se va a venir en las próximas semanas si es que se concreta el tema de la invasión de Rusia hacia Ucrania y probablemente la toma de China a Taiwán. La cosa está complicada, y yo creo que el escenario, ya muchos internacionalistas, muchos sociólogos que ven el tema internacional... Yo soy un arquitecto planificador, pero siempre por el tema de infraestructura e integración tengo que estar al día en estos temas. Ya en América Latina, en Perú, estamos hablando de una probable tercera guerra mundial. Esperemos que esto no sea cierto, y que no sea, o sea, queremos ya las atrocidades, no. La guerra, hemos vivido atrocidades en la guerra y no queremos eso.
Yo creo que en ese sentido de guerra, la guerra es psicológica, es económica, pero no en casi ningún caso militar. Tampoco le interesa a China, sino lo que le interesa es el comercio. Porque tiene, en este sentido, China tiene una estrategia también proteccionista. O sea, tú has oído el comentario también que el día 6 del 1 de este mes, China ha apostado fuertemente por la isla de Hainan, que es un puerto franco que es es tan grande como es toda Bélgica. Aquí no se pagarán aranceles, tampoco no hace falta visados, y todo esto también es relacionado con la estrategia, que no es nada baladí, del puerto de Shanghai. Porque si dominas toda Sudamérica, puedes ir para aquí como puerta de entrada, porque lo que quieren ellos es, tiene que llegar de una manera u otra por la puerta de atrás, que Shanghai es la puerta de atrás, para llegar a Estados Unidos.
Sí, mira, el tema de Shanghai es ciertamente un tema de mucha importancia para el desarrollo del claro, el tema de Chancay es el nuevo, es el, yo considero que es no solamente el megapuerto de Perú, sino también es el megapuerto y la salida natural para Brasil, seguramente para sus productos. Pero también, como yo siempre lo he venido...
Gustavo, y de Chile, porque ahora, por ejemplo, habían dicho que superará, por ejemplo, el puerto de Corío, toda la mercancía ya viene de, ya es de Chile. Quiero decir que estamos cambiando de nos despedimos de Chile para hacerlo, para que todos nos vayan entendiendo. Y el eje de toda Sudamérica va a Shanghai, que esto está planificado en 15 años. Antes no estamos descubriendo nada.
Efectivamente, la salida natural del Atlántico es justamente al Pacífico, es por el tema de Chancay, que el tema de puerto de Chancay es una inversión china peruana, pero también tenemos que de alguna manera equilibrar esa balanza de la inversión. Es por eso que desde hace muchos años atrás yo estoy impulsando el tema del puerto Corío, que como te estaba comentando es una salida natural de Brasil, de su soya y sus minerales, es una salida natural de Bolivia, porque es una alternativa soberana y es mucho más fácil que Bolivia saque su carga. Pero también es un interés para España, Ana, el tema de Chancay, el tema de Corío, Matarán, Nilo.
Sí, la Unión
Europea
es la hispanidad. Sí, aquí estaba la Unión.
Lo dijiste. Yo creo ese tema de por qué tiene que haber un interés de Europa y en España en los puertos del sur del Perú, porque yo tengo entendido que en Latinoamérica hay empresas españolas dedicadas a la construcción, hay empresas que se dedican al desarrollo de energía y al desarrollo de ingenierías. Entonces, tiene que haber empresas españolas y europeas que les interese el proyecto del corredor bioceánico para que también coloquen su know-how, ¿no?, en la construcción de estos puertos, de estos corredores bioceánicos.
Claro. Yo creo que sí, porque la Unión, hasta por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, del cobre, también si se uniera, por ejemplo, Perú y Chile, ¿no crees que podría ser una megapotencia frente a China hasta esto? Y es muy difícil que entre toda Latinoamérica se entienda, pero si fueran todos a una, atención, el cambio sería brutal. Y otra cuestión, el parque industrial de Antón, que es el de, porque claro, hablamos de un puerto, pero detrás hay un parque industrial. Ese parque industrial es vital.
Sí, en el tema de la industrialización en el Perú, yo creo que este del parque industrial de Antón, por un consorcio chino, estábamos hablando de cerca de 1.300 millones de dólares. Yo creo que la mirada del gobierno chino y de sus capitales es muy importante, pero también entenderás que como Latinoamérica y como Perú no debemos solamente de depender de una economía extranjera que haga inversión. Claro, hay que guardar una neutralidad en la diplomacia, hay que guardar una neutralidad en el país. Y yo creo que ahora lo más importante es hacer una integración de Hispanoamérica, ¿no? De repente desde el tema de integración andina, ¿cómo formamos un bloque con los países de la comunidad andina o con los países que integran el Parlamento andino o con España para ver cómo esta guerra comercial que tú estabas comentando, que es una guerra comercial, que es una guerra logística, que es una guerra arancelaria, es una geoestrategia, efectivament.
Claro, porque una cuestión, en el parque...
Ho hem d'anar deixant, eh? Amb 30 segons, si us plau.
No, doncs res, ho deixarem per un altre dia, perquè això només volia dir que tenen una estratègia des del mateix, Gustavo, hay una estratègia en China detrás, que ja l'he encontrat i ja sé de què va, és utilitzar com a puerta de detrás i puerta trasera, puerta de Shanghai, per eludir los aranceles, porque lo que quieren construir aquí es en celulares del 5G y que Shanghai sea como Taiwán para los semiconductores. Aquí está la clave y creo que hemos de hablar y nadie habla de esto. A mí me ha costado mucho encontrarlo, pero en Reuters he encontrado el que.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos una vez más aquí en Arranda Mar.
Muchísimas gracias a Randama y muy agradecido, un abrazo a la distancia desde Perú y bueno, que sea un excelente 2026, pero sobre todo con mucha paz para todo el mundo, que es lo que queremos. Muchísimas gracias.
Igualmente, y muchas gracias a tú también, Ana, una semana más.
Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias también a los oyentes. Es una cuestión, creo que tendremos que incidir en este tema porque no es nada baladí, en el tema de Shanghai, que es toda Sudamérica. Y que estamos hablando de las estrategias del mundo, de hasta la isla de Hainan, que nadie habla. Muchas gracias. Buena semana, Blava.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Obrim aquesta setmana la primera secció de l'any de l'Associació Catalana de Pesca Responsable, on parlarem de pesca i avui volem passar informe del seu estat de la pesca recreativa aquí a Catalunya. Sergi.
Sí, Marina, doncs el nostre col·laborador habitual, en Fede Valls, ens porta tot el que hem de saber sobre el darrer informe presentat per l'ICATMAR, corresponent en aquest 2024. Fede, primer de tot, bon any i rebenvingut aquí a la Randa Mar.
Moltes gràcies, bon any per tots vosaltres i per tots els
oients. Anem a posar en situació els oients. Què és una mica aquest informe i com s'acaba confeccionant?
Bé, ICATMAR, com ja sabeu, és una institució creada, un organisme d'investigació creat per la Generalitat de Catalunya i el CSIC, ¿vale? Molt actiu, molt modern i que està treballant moltíssim en la gestió, en tindre dades perquè la gestió de la pesca al nostre país doncs, sigui, jo diria, rendible i sostenible, ¿vale? Les dues coses. I en aquest sentit, una de les coses que ha iniciat ICATMAR són estudis sobre les diferents activitats. Si aneu a la pàgina d'ICATMAR o al GEMCAT, trobareu una part d'informes on podeu trobar informes sobre la pesca recreativa, sobre la pesca d'arrossegament, sobre els armenors, és a dir, informes que recullen doncs, l'estat de la qüestió a través de dades i de treballs científics. Per tant, estem davant d'uns informes que recullen dades de la pesca recreativa i sobre això doncs, en treuen conclusions i en fan ciència. I això crec que és molt important.
Una metodologia on també a través de mètodes com l'ictiòmetre, mètodes, l'Associació de Pesca Responsable també ajuda o també porta informació. Això ho hem de recordar sempre, Fede.
Sí. I a més, amb una metodologia que jo crec que és molt intel·ligent i més en els moments que corren ara, doncs que tothom vol fer coses i vol dir coses, on combinant i complementant enquestes anònimes que els pescadors recreatius rebem anualment per correu electrònic, enquestes presencials a peu de platja, a port, a clubs nàutics, on l'equip que fa les enquestes directament enquesta els pescadors, veu els peixos que han pescat, fa fotos, els pot fins i tot mesurar, ¿vale? On dona realitat. I també, doncs, com tu deies, doncs, amb tota aquesta feina que fan voluntaris de la Societat Catalana per la Pesca Responsable, de fotografiar les captures sobre un ictiòmetre, i amb això doncs, també recollim cada any moltes dades que permeten, doncs, entre altres coses, jo vam dir que aquest banc d'imatges va permetre identificar dues espècies invasores l'any passat. ¿Vale?
Fede, vull parlar de dos temes. Primer de tot, el que ens aporta aquest informe, sobretot en quant a dades i sobretot per posar en context, no? Quan parlem de dades sempre tenim aquest vessant comparatiu i necessitem un context on posar-les.
Sí, al final tothom opina, tothom diu coses, però jo d'entrada personalment el que penso que tenen més valor és el que diu la ciència, i la ciència ben feta, no? I en aquest sentit, doncs, sí que en Mar, amb totes aquestes, amb tota aquesta metodologia que utilitza, doncs ha arribat a les conclusions d'aquests diferents anys, cada any dona un valor a algo diferent, però que situa les captures de la pesca recreativa sobre el 5% de les captures totals. Uh-huh. És a dir, del que pesca la flota pesquera catalana, uh-huh, vale? La pesca recreativa representa el 5%.
D'acord.
Vale? Però cal dir aquí que després, si transformem això en valor econòmic, ja sabem que la pesca recreativa no té valor econòmic, però sí té despesa. Uh-huh. I la despesa genera economia. Vale? Amb un volum de captures del 5%, creem una activitat econòmica associada que es situa entre els 63 i 65 milions d'euros anuals, vale? Uh-huh. Mentre la venda d'aquest 95% de peix a la primera venda a la llotja genera una economia al voltant de 89 milions d'euros l'any. Fixeu-vos amb aquest 5% de les captures lo important que és l'economia que genera l'activitat, anem a dir, recreativa. Eh? Uh-huh. Com deia un amic meu, les activitats recreatives són negocis molt serios.
Oi tant. Perquè tot ens porta a parlar, i sobretot també amb comparant-ho o amb la pesca professional, aquest canvi que tu proposes, o un canvi de marc, no? Ens parlaves, que hem de fer com un canvi de...
Bueno,
un canvi
de xip. Si ho fem, si ara en lloc de parlar de qui pesca, mirem uh-huh, qui menja i què es menja, uh-huh, el primer que hem de dir és que la pesca professional, el que captura els pescadors professionals de Catalunya, amb això no fem. Catalunya, els pescadors professionals de Catalunya generen el 25% del peix que mengem els catalans. El 75% ve de fora. Ve de fora d'Espanya i de països tercers, via pesca, via aquicultura. Clar, això vol dir que de cada 100 quilos de peix que es mengen a Catalunya, 25 provenen de la nostra flota professional catalana, un quilo vindria d'autoconsum de pesca recreativa i 74 quilos de peixos que arriben de fora, uh-huh, de Catalunya.
De l'exterior, eh?
Per tant, el debat ve cap a el tema de la traçabilitat del volum d'aquest gruix que ve de l'exterior, no?
Uh-huh.
I a partir d'aquí, doncs, és aquesta proposta de que podem deixar de parlar d'aquesta relació que de vegades tenim entre pesca recreativa versus pesca professional, i hem de començar a parlar de pesca recreativa versus consum. Perquè si acceptem que la pesca recreativa aporta aquest 1% del peix que es consumeix a Catalunya, però
el 99%
de la proteïna marina arriba als nostres plats, depèn del circuit professional, sigui català o de tercers països o d'Espanya.
Uh-huh.
I aquí sí que hem de parlar no dels problemes entre els col·lectius pescador professional i pescador recreatiu, sinó dels drets entre col·lectius, no? El problema és del sistema. El dret que té la ciutadania d'accedir a una proteïna marina amb sostenibilitat i traçabilitat. I això afecta el 99% del peix que mengem. Sol, insisteixo, hi ha un 1% del peix que mengem d'autoconsum que ve de la pesca
de creativa.
I que la moraleja ve ser que precisament tota aquesta feina d'ICAT Mar és clau en contextualitzar tot plegat per també contextualitzar les regulacions o contextualitzar cap on s'ha d'anar.
Sí, perquè sembla a vegades... Aquests, darrerament, els pescadors, tant professionals com recreatius, doncs estem senyalats, no?
Uh-huh.
I, bueno, jo penso que està bé que es reguli, però el que volem és que es reguli adequadament, vale? I què passa? Doncs que, a veure, jo he sentit aquests dies, he vist científics fer declaracions de fora de Catalunya que diuen que la pesca recreativa... és el 30% del volum de peix que es menja en alguns... És que estem bojos.
Havíem quedat que era el 5.
No fa número.
Havíem quedat que era el 5, això.
Sí, però hi ha gent que diu el 30. El que és... Va, a veure, estem tots bojos. Aleshores, aquí tenim la sort que tenim aquest ICAT Mar, que fa aquesta meravellosa feina, que posa en evidència, redueix el soroll i eleva el nivell del debat. Vale? Uh-huh. Aleshores... Volem una regulació, jo diria prudent, volem una regulació adequada i no que aquest 1% sigui el focus, mentre el 99% i aquests drets que tenen els ciutadans de tindre una proteïna marina, anem a dir, sostenible, traçable i de qualitat... ni part d'una altra història, no? És a dir, centrem els temes.
Doncs, Fede, moltes gràcies per aquest centratge de temes, per aquest posar el focus. Gràcies també a ICAT Mar per la tasca que fa i, evidentment, els pescadors recreatius i l'Associació de Pesca per una Pesca Responsable que hi col·laboren. Mercès per estar un divendres més aquí amb tots nosaltres a la Ronda Mar.
Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
Moltes gràcies, Fede. Moltes gràcies, Sergi. Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human?
La Xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'escala preveu aportar sorra